Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anirem jubilant cada vegada més tard és una cosa pràcticament ja irrefutable. L'edat de jubilació augmenta de manera progressiva, no sols a Espanya, sinó en els principals països de la Unió Europea. Aquesta és una mesura d'alleujament per als sistemes de pensions que han d'adaptar-se a les noves realitats, principalment el fet que cada vegada es viuen més anys i que és financerament complicat abonar pensions durant 25 anys, que són aquelles que es comencen a produir, que es començaran a coproduir cap a mitjans d'aquest segle, quan l'esperança de vida en països com Espanya superi els 90 anys. Des del punt de vista vital, també pot veure sota el prisma natural que si abans es vivia amb poc més de 70 anys i la jubilació es produïa als 65, sembla lògic que si viurem fins als 90 prolonguem la vida laboral com una manera de sentir-se actiu i ocupat en una etapa a la qual les facultats físiques i intel·lectuals es troben a ple rendiment. No oblidem que amb aquests canvis a la longevitat als actuals 70 anys pot ser l'equivalent als 60 anys de fa unes poques dècades. Jo m'estimo més no pensar en la jubilació i pensar en allò del carpe diem. Demà, qui sap el que pot passar. Benvinguts a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Us parla la Montse Rodríguez. I arriba el moment de saber quin temps farà les properes hores. Hi ha molta gent que ja està gaudint de la Setmana Santa, de vacances, cosa de la qual ens alegrem, i d'altres treballant que també volen saber quin temps farà. Doncs atenció, perquè tenim al davant d'aquesta Setmana Santa uns dies bastant tranquils, on el sol serà el gran dominador de les jornades i amb molt poques precipitacions, i seran minces i aïllades, i sobretot aquelles que arribin a caure. Així doncs, temps tranquil per demà. I anem ara directament a les carreteres per saber si a aquestes hores hi ha algun tipus d'incidència. S'ho explica des del Servei Català del Trànsit la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la B30, lateral de la P7, via cua Barberà, en tots dos sentits. A la C58 hi ha lentitud i aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17, trànsit intens a Parets del Vallès en sentit Vic, en sentit nord. Per tant, a la C60 hi ha cua Argentona per anar cap a Mataró. A la 2 hi ha intensitat entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. I a la C32 s'alenteix la marxa a de Llobregat en sentit Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Sarrià i Horta en sentit Besòs, i a la ronda litoral la B10 hi ha cua de Zona Franca a la Barceloneta i de Guipúscoa al Nus la Trinitat en sentit Besòs, i intensitat de la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I d'aquí un moment a la linterna COPE Catalunya i Andorra us parlarem de que cada vegada hi ha menys flota, menys pescadors i menys peix. Aquesta és la radiografia que estem fent des de COPE Catalunya i Andorra i que estem fent sobre el sector de la pesca, un sector que durant molts anys ha estat sobredimensionat i que ara ha arribat a un punt de ja no ser sostenible. La burocràcia europea, la manca de relleu generacional i de les noves vocacions, la reducció de captures i la poca rendibilitat són obstacles que dificulten donar continuïtat a una professió que anys enrere passava de pares a fills. D'aquí un moment t'ho expliquem en Sergi Tor i també a Miquel Mir, que és el president de la Confraria de Pescadors de Palamós i també pescador, i ens parlarà d'una iniciativa positiva, un programa educatiu per buscar futurs pescadors.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona. Nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedés, Badalona. Y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Tanto que ya no sé distinguir.
Los Estanques y Annie B. Sweet, Juno, Rojas y Alfred García son algunos de los artistas que puedes ver en directo en Barcelona dentro del Banco Mediolanum Festival Mileni. Descubre toda la programación y compra tus entradas en festival-mileni.com. La música que te gusta en las mejores salas de Barcelona.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui, al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, us estem parlant de la crisi que està vivint ara mateix el sector de la pesca. Crisi perquè es troben sense relleu generacional al sector pesquer català. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
La pesca és un ofici dur, necessari i que necessita d'un relleu generacional. Catalunya ha perdut la meitat de les seves embarcacions en els darrers 20 anys. D'un ofici, Sergi, que s'ha de valorar i també reivindicar. És així.
Sí, s'ha de valorar moltíssim la feina del pescador. És veritat que a vegades davant del taulell de la peixateria ens podem queixar del preu, doncs del lluç, del llenguado, gambes, orada, rap, sardines, calamar, de tants productes exquisits, però han de tenir en compte el que costa portar-lo des de la mar fins al taulell de la peixateria i fins a la cuina nostra. Per tant, doncs, s'ha de posar en valor la feina de la pesca, el treball dels seus professionals i el risc, com ahir també es va demostrar, malauradament, doncs, amb el naufragi de la costa de Santander, on va morir dos mariners i un tercer està desaparegut. Per tant, posem la mirada en aquest sector i amb dades que també s'ha d'encendre les senyals d'alarma. Com tu molt bé has explicat, a Montse, a Catalunya hi ha hagut una reducció del 50% de les embarcacions en els últims 20 anys. Actualment n'hi ha poc més de 700 embarcacions que surten a treballar diàriament i el 2003 eren 1.382. Un descens preocupant per diversos motius, traves administratives, una feina molt dura, les retribucions són baixes i també en aquest cas un context contrari. Ens ha provocat preocupació escoltar a Herrera en COPE Catalunya i Andorra a Cisco Gil, pescador de Cambrils, el qual ens ha reconegut d'una manera clara i contundent que els pares pescadors no volen pels seus fills aquest ofici.
Ningú vol que els fills estigui treballant en una feina, en un ofici, que sempre sigui el dolent de la pel·lícula. Tot el que passa dins del mar sempre tenen la culpa els pescadors. Que n'hi ha poc peix, la culpa és dels pescadors. Que n'hi ha molt de plàstic a la mar, la culpa és dels pescadors. A veure, els pescadors, l'únic que volem és guanyar-nos la vida a la mar i que no que se'ns culpi de tot.
El pescador de Cambrils s'ha queixat amb amargor de la criminalització en l'art d'arrossegament. Diu que és molt injust el criticar aquest art i, a més, es recorda que milers de tones de plàstic que malauradament cauen al mar diàriament, i això és per tota la societat, la que viu a la costa i la que no, doncs aquests milers de tones de plàstic són recollides per aquestes xarxes.
Saps que si no haguessin barques d'arrossegament, la meitat dels peixos que n'hi ha a les parades de les peixateries que no existirien, perquè aquests peixos s'agafen a l'arrossegament. I a més, la quantitat de plàstics que treuen les barques que són d'arrossegament diàriament, tonelades, això no es veu per cap banda. I això és un bé que estan fent aquestes barques respecte al medi ambient.
Les barques de pesca a Catalunya capturen gairebé 20.000 quilos de peix. Representa el 15% del peix que es consumeix a Catalunya. La resta ve d'altres llocs d'Espanya, d'Europa i de la resta del món. Quin és el futur que espera a les confraries i també als pescadors? Doncs una veu autoritzada és la d'Alfons Garrido, doctor en història i documentalista, coautor amb Joan Lluís Alegret del llibre Passat, present i futur de les confraries de pescadors. La confraria és la unió de tots els pescadors, que en l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra ha estat moderadament optimista. Diu que s'han de prendre mesures, però ell és optimista de cara al futur.
Jo crec que estem en el camí correcte per trobar, jo considero, aquest equilibri entre recurs, sector, flota, mà d'obra, pes social i econòmic de la pesca en el territori. Vull dir que jo crec que s'està trobant, s'està buscant aquest equilibri. Passa, clar, hi ha reptes que ens superen, com per exemple qüestions climàtiques i tal, i altres, probablement de política pesquera europea, que potser no són, no ajuden tampoc a mantenir el sector pesquer. Clar. Però vaja, jo sóc moderadament optimista.
I aquestes mesures també arriben per part de les mateixes cofradies. Per exemple, la de pescadors de Palamós, una de les més importants que ha tingut una iniciativa, jo crec que s'ha d'aplaudir. A partir del pròxim 24 d'abril posa en marxa el programa educatiu La pesca pot ser el teu ofici. Un total de 112 hores per ensenyar aquest dur, valerós i necessari ofici.
La burocràcia europea, la manca de relleu generacional i de noves vocacions, la reducció de captures i la poca rendibilitat són obstacles que dificulten donar continuïtat a una professió que anys enrere passava de pares a fills i que ara enfila un futur bastant incert. En parlem amb Miquel Mir, que és pescador i president de la confraria de Palamós. Què tal, senyor Mir? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot just l'enxampem que acaba d'arribar de la mar. Què hem pogut trobar avui? Hi ha hagut un bon dia de pesca o no?
Avui ha fet molta tramuntana i no s'ha pogut pescar gaire bé, però bueno, nosaltres hem anat a pescar escamarlans i algun n'hi ha, algun n'hem pescat.
Me n'alegro, tant de bo arribi la bona mar. Jo deia abans, senyor Mir, que durant molts anys el sector de la pesca ha estat sobredimensionat i que ara ha arribat un punt de ja no ser sostenible. Què està passant? La burocràcia, manca de relleu, reducció de captures? Quin és el problema? On està el problema?
El problema és tot té una mica, no? La manca amb les captures, una mica de sobreexplotació i l'altre gran problema és el relleu. No hi ha jovent que vulgui agafar aquest ofici de ser pescador.
Com ho enfronten vostès des de la confraria de Palamós? Sé que estan iniciant un programa educatiu per intentar que hi hagi una continuïtat en aquesta professió de pescadors, no?
Sí, bueno, fa anys que no pas la cofradia de Palamós sola, sinó totes les cofradies s'estan queixant de que ens falta relleu generacional, ens falta relleu, i des de l'Escola Nàutico-Pesquera de Catalunya ens van oferir un programa, que un programa pilot, va ser una iniciativa després de rebre moltes queixes, bueno, queixes, molt de neguit, no?, amb aquest tema,
sí.
Doncs a iniciativa de l'Escola Nàutico-Pesquera van vindre a Palamós i ens van proposar fer un curs de formació per mariners. Els mestres de l'escola es desplaçarien de l'escola fins aquí a Palamós a fer el curs,
sí.
I clar, des de la cofradia ens hi vam apuntar de seguida, i des del Consell Comarcal del Baix Empordà també se van sumar a l'iniciativa, la van trobar molt interessant, i és una col·laboració entre les tres entitats, no? L'Escola Nàutico-Pesquera, el Consell Comarcal del Baix Empordà i la cofradia de Palamós.
Què s'ensenya o què s'està intentant inculcar a aquesta gent que està fent aquest curs?
Bé, és que per ser mariner necessites tindre una formació mínima, no? Una formació bàsica, tindre un títol de mariner pescador,
sí.
A més fer uns cursos de salvament, uns cursos de contraincendi, tot lligat amb unes hores de pràctiques, també. És un curs que li pot representar entre 120 i 150 hores lectives, no? Entre pràctiques i curs en el mariner. I el que s'intenta és això, fer aquest curs perquè surtin nois joves, o no tan joves, no?
però que vulguin fer el curs i que tinguin com a mínim la titulació per començar a pescar, per poder anar amb un barco.
Motivar-los és fàcil o difícil, Miquel?
Aquesta vegada han aconseguit, entre l'Escola Nàutica i el Consell Comarcal, han aconseguit una mena de unes subvencions, i aquestes pràctiques que puguin fer aquests alumnes, en col·laboració amb els armadors de Palamós, doncs serien remunerades. Uh-huh. I aquest nano li podríem oferir unes pràctiques, anar amb un barco professional a fer aquestes pràctiques, i aquell, sense cap cost per l'armador, mentre aquest noi fes les pràctiques, i a més tindria la contrapartida aquesta, una remuneració econòmica.
Uh-huh. Feina en tindran segur, no? Imagino que hi ha una borsa allà darrere esperant que arribin aquests nous pescadors o pescadores.
Sí, o pescadores. Sí, hi ha... L'altre problema és que, clar, molts ens estem a punt de jubilar, ens jubilem ara, no? Com que el pescador també se jubila molt jove, es pot jubilar si ha fet tota la seva vida laboral amb 57 anys a hores d'ara.
Sí.
Doncs clar, hi ha molta part de marineria i algun armador doncs, que estan en aquest impàs que en un any o un parell d'anys es poden jubilar. Uh-huh. I creiem que sí, potser... No sé, jo el que sé és que hi havia 20 places i que en el curs hi havia, oferien 20 places, que estan totes plenes i que hi ha nois que estan en llista d'espera, perquè algú a última hora se'n anés enrere.
Déu-n'hi-do, Miquel, quina il·lusió, no? Vostè com a mariner deu estar il·lusionat, no?, de que per fi hi hagi gent, una nova tongada de gent que vulgui continuar amb aquesta feina, que és no una feina qualsevol, estem parlant de jo crec que de més enllà d'una professió, no?
Sí, home, és una feina molt maca. No, és una feina molt maca, la gent la tilla d'una feina molt dura, però era dura fa 30 anys enrere, o 30 i pico d'anys enrere. Avui en dia, doncs, les barques estan molt més ben preparades, són molt més segures, molt més còmodes, la tecnologia i la maquinària ajuda molt a que sigui una feina més portadera.
Òbviament.
A més, les reduccions que ens estan arribant de la Comunitat Europea, doncs clar, al cap de l'any relativament treballem pocs dies. El dissabte és festa, diumenge és festa. Gener i febrer, que és el període que aquí a Palamós fem veda, doncs els mariners estan cobrant a l'atur, però no treballen. Vull dir que...
Clar, i també depèn del que el mar desitgi, no? Perquè potser els dies que vostès poden treballar, el mar no vol que hi vagin.
Oh, hi ha dies que és mal temps i la barca no surt. Doncs aquell dia ja no el treballes. Uh-huh. Ja no el treballes.
Bueno, doncs no. Ens n'alegrem moltíssim, Miquel, de que aquest curs es hagi omplert i sobretot que m'hagi dit de que hi ha més gent que encara es vol apuntar. Això vol dir que hi ha ganes de tenir nous professionals de la pesca. Hi ha grans professors com vostè, Miquel, que podria fer vostè un llibre, una enciclopèdia, parlant de la seva experiència. I estic contenta, perquè crec que és una feina que no... Tot i que la duresa, el temps i tot el que sabem, la reducció de captures, la burocràcia europea i la manca de rentabilitat, alguns obstacles que té aquest món, encara hi hagi gent que vulgui continuar... Doncs allò que havien fet els seus pares, les seves generacions, no? Que passava de pares a fills i que m'alegro molt que hi hagin cursos d'aquest tipus. Miquel Mir...
Estàs dient la manca de rentabilitat i si les coses es fan ben fetes, aquí per la Mositana un mariner es pot guanyar la vida.
I tant. I tant que sí. Miquel Mir, pescador i president de la confraria de Palamós, li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i ara continua treballant, que vostès acaben d'arribar a port, però ara continua l'altra feina, no?
Ara anem a fer de patró major, sí.
Doncs li deixo que continuï treballant. Gràcies, Miquel. Una abraçada.
De res.
Adéu-siau.
Vinga. Adéu.
Tema extensiva a tota la gent, la salutació a tota la gent de la mar que escolta la ràdio i que és la seva companyera, la seva companyia durant moltes travessies. Bueno, ara d'aquí un moment canviarem el xip perquè parlarem de la Generalitat que subvencionarà a les escoles que fomentin el català, ja sigui al menjador, al pati o als jocs escolars. Beneficis i perjudicis d'aquest bilingüisme. En parlarem d'aquí a re amb la Yolanda Bernal i la Cíntia Carreira, directora del Departament d'Educació i professora de Didàctica de la Universitat Abat Oliva de Barcelona.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer.
Aconseguir que en 5 anys l'ús del català als centres educatius sigui del 80%, que sigui la llengua habitual entre professors i alumnes i entre els alumnes entre si, però no només a les aules, també al pati, al menjador i en qualsevol espai de l'escola. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat el govern amb una nova ofensiva que preveu tot un seguit de mesures i que tindrà atenció un cost de 2 milions d'euros. De moment hi han 800 escoles que s'han compromès a excloure el castellà dels seus centres. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí. Un pla, en definitiva, perquè es parli català més enllà de l'aula. Ivan Teruel és professor de secundària a Girona. Diu que això de que es vulgui excloure el castellà a l'escola no és una novetat. Es va començar amb la immersió lingüística i l'ofensiva cada vegada és més gran. Aquest professor, Ivan Teruel, denuncia la discriminació que pateixen els alumnes que tenen el castellà com a llengua materna.
Los alumnos catalanohablantes no se educan en un sistema de inmersión lingüística, sino en su lengua materna. Entonces, aquí hay una discriminación de origen en el sistema educativo catalán, y es que los alumnos castellanohablantes se educan en una lengua que no es la suya, y en cambio los alumnos catalanohablantes se pueden educar en su lengua materna con los beneficios pedagógicos que eso acarrea.
L'Ivan Teruel, aquest professor, reconeix que se sent sol a l'hora de plantar cara al monolingüisme a les escoles. Fins i tot els docents que no són nacionalistes diu que és difícil que s'hi oposin a la immersió. Està convençut de que als governants nacionalistes la llengua els importa ben poc i només la utilitzen amb interessos polítics.
Lo que parece que predomina es el intento de asociar lengua, ideología y de crear futuros ciudadanos que estén sensibilizados con la causa nacionalista, pues yo creo que el porcentaje más justo sería, en un modelo de conjunción lingüística, el porcentaje más justo sería 50-50. Bueno, y si metiéramos el inglés, pues digamos sería pues un 75% entre castellano y catalán, un 25% en inglés.
Dèiem, Yolanda, que ja hi ha unes 800 escoles arreu de Catalunya que s'han compromès a desplegar aquest pla per aconseguir que el català sigui la llengua d'ús habitual més enllà de les aules. Aquests centres, Yolanda, rebran una subvenció de 1.300 euros, oi?
Exacte. Antonio Robles és també professor. Diu que, arribats a aquest punt, és difícil catalanitzar encara més les escoles. Recorda que fins ara la Generalitat s'ha gastat 20.000 milions d'euros per a normalitzar el català. Al principi potser tenia sentit perquè veníem d'una dictadura, però ara l'objectiu és un altre i té molt a veure amb l'adoctrinament. Per això cal estar atent a la lletra petita del nou pla.
Pero los detalles son donde el diablo menea el rabo, ¿no? Y ahí es donde se ve realmente lo que persiguen. Hay una inquisición mental sobre todo lo que es el control de la escuela y de la lengua como instrumento de adoctrinamiento en el ideal nacionalista, que es que asusta.
I algunes mesures que contempla el pla del govern, doncs, per exemple, que un o dos dies a la setmana es facin activitats de dinamització del pati per fomentar el català, que es fomentin activitats per millorar el coneixement i l'ús del català en les famílies o programes de sensibilització lingüística de monitors de menjador i d'altres col·lectius que participen en l'educació.
Hoy hablamos con Cintia Carreira, que es directora del Departamento de Educación y profesora de didáctica de la lengua de la Universidad Tabat Oliva. Cintia Carreira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer saludaros.
Igualmente. ¿Estamos hablando de discriminación a aquellos otros centros que no se comprometen a impulsar el catalán entre el alumnado?
Bueno, para poder responder a esta pregunta, yo tiraría sobre todo a la definición del bilingüismo, ¿no? Así de base.
Pues vamos a ella.
Que sería un poco, pues, un individuo que además de en su propia lengua tiene una competencia semejante en otra lengua y además es capaz de usar una u otra en cualquier situación comunicativa y con una eficacia comunicativa idéntica. Uh-huh. Por lo tanto, y sigo intentando responder a la pregunta, ¿cuál debería ser el objetivo de los institutos, de los colegios, de alguna manera precisar, ampliar y multiplicar el aporte lingüístico de los jóvenes, de los niños, ¿no? Uh-huh. Más que depurarlo o sustituirlo. Por lo tanto, queremos estudiantes competentes en todas las lenguas que sea posible, de que para que cuando ellos acaben la enseñanza obligatoria, en este caso pues quizá en la etapa de educación básica, puedan ser competentes tanto en catalán como en castellano, de uh-huh. alguna manera.
Hay gente que habla de planteamiento cínico a esto que va a llevar a cabo la Generalitat.
Bueno, aquí habrá opiniones para todo, ¿no? De alguna manera, lo que debemos considerar es que el bilingüismo está muy presente en toda Europa. Países como, por ejemplo, pues Suiza, Bélgica, incluso Irlanda, pues ya lo trabajan y existe esta situación y este contexto. Habría también que ver o analizar cómo se lleva a cabo este tipo de políticas en estos países.
Uh-huh. Porque si hablamos de los errores de la inmersión mal aplicada, como es en el caso del catalán, ¿esto cómo va a influir la población, en los chicos que están ahora mismo en las escuelas?
Claro, efectivamente, me parece interesante, ¿no?, que pensemos en si realmente se aplica bien o mal. El criterio de aplicación debería ser con sentido común, ¿no?, siempre en el término medio, con lo cual defectos o aspectos negativos que puede tener una mala aplicación, pues que no consigamos estudiantes competentes en castellano o en catalán, dependiendo de la mala aplicación del sistema, ¿no?, de estas ayudas.
Uh-huh. ¿Nos estaríamos o se estarían cerrando puertas a esos estudiantes? Lo digo porque, claro, si la finalidad es que el 80% de todo sea en catalán, a la hora de salir de España, a lo mejor lo van a tener más complicado.
Sí, de alguna manera sí, seguro que se cierran puertas, pero ya me remito a la neurolingüística incluso, que nos dice, y hay evidencias, que sí, que el cerebro bilingüe es mucho más competente, tiene mucha más plasticidad ese cerebro para, por ejemplo, llevar a cabo funciones ejecutivas, mejor resolución de problemas, capacidades analíticas y sintéticas. Es decir, sí, me vuelvo a la pregunta anterior, si se aplica mal esta política, de alguna manera tendrá consecuencias, que es que no conseguiremos esos beneficios del bilingüismo real. Bien aplicado.
Uh-huh. Imagino que, bueno, hay estudios que hablan, sobre todo el Departamento de Educación anunció en noviembre del año 2021 la creación de estos denominados grupos impulsores del catalán, porque demostraron o quisieron mostrar los resultados de un informe que demostraba que el uso de la lengua del catalán había retrocedido en este ámbito. ¿Esa es la percepción que tiene usted, Cintia?
Pues la verdad no es que no es especialmente en mi ámbito el poder considerar de qué manera o cuánto ha podido retroceder, pero yo consideraría, ¿no?, que debemos priorizar según la situación del idioma en cada lugar particular. Es decir, pues podemos pensar que quizás incluso sucede al revés en ciertos municipios de Cataluña, a lo mejor se prioriza a lo mejor demasiado el catalán en comparación con el castellano y tenemos estudiantes que no son competentes en castellano, como puede suceder al revés, y que en ciertos municipios se priorice más el castellano que el catalán.
Así es. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre. Recordemos que el consejero anunció que estos comités, como les llaman, de controladores del catalán, se van a extender en 4 años a todas las escuelas e institutos de Cataluña. Y según él, subraya la potestad para proponer la revisión de los proyectos lingüísticos. A ver cómo evoluciona todo. Estaremos muy pendientes. Le agradezco muchísimo, Cintia Carreira, directora del Departamento de Educación y profesora de Didáctica Lingüística, como decíamos, de la Universidad Tabato Libre. Oliva, por haber estado con nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Esta Semana Santa, esta primavera, tenemos tantas ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia, también de la Semana Santa, pero dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso, Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana, sabiendo que tu casa y tu segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Quarts de vuit, és el moment per saber quina és l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs els Mossos d'Esquadra han confiscat gairebé 600.000 plantes de cànnabis i 26.000 quilos de marihuana durant el 2022 a Catalunya. Són xifres que ha facilitat avui el Departament d'Interior. L'any passat també es van produir més de 2.000 detencions vinculades al tràfic d'aquesta droga i això representa un 6,6% més que el 2021. I el mateix dia en què el govern ha anunciat que quan comenci la calor es podran omplir les piscines municipals i també les comunitàries, tot i la greu situació de sequera, a Barcelona Ciutat una vintena de camions cisternes subministraran aigua freàtica als vehicles de neteja. Aquesta xarxa de camions complementa la que ja cobreixen els 25 hidrants que, de forma habitual, subministren aigua del subsol de la ciutat. I a Santa Coloma de Gramenet, la seva alcaldessa, Núria Parlon, demana la reparació urgent d'una fuita en una canonada que hi ha al barri de les Oliveres. Es calcula que aquesta canonada està perdent 86.000 litres d'aigua diaris a un ritme de més d'un litre d'aigua per segon. No és l'únic cas. De fet, Catalunya perd una quarta part de l'aigua potable precisament per culpa d'aquestes fuites.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya. Andorra, Yolanda Bernal, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
I ara l'actualitat esportiva amb els companys de la redacció d'Esports COPE. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
La Copa busca finalistes.
Tot enllestit pel Barça-Madrid de demà, tornada d'aquestes semifinals de la Copa del Rei, tot i tenir un gol d'avantatge. Xavi, el tècnic blaugrana, refusa el paper de favorit pel Barça. Un Barça que tindrà les baixes, en recordem, de Christensen, Dembélé, De Jong i Pedri. El Madrid desplaça a Barcelona tots els disponibles de la primera plantilla. Ancelotti destaca que el seu equip no perdrà el cap per fer un gol que igualés teòricament l'eliminatòria. Avui primera semifinal a les 9 a Sant Mamés, Atlètic de Bilbao o Osasuna, un gol a favor dels navarresos de moment, partit que podeu seguir al Tiempo de Juego. Tot i no tenir garanties de tirar endavant, l'Els, recordem, ha impugnat davant competició l'alineació de Gavi, el partit que els va enfrontar dissabte al Martínez Valero corresponent a la Lliga. Dia important a l'Espanyol, presentació del nou tècnic Luis García, que ha vist la plantilla molt mentalitzada de la situació. Campanya de preus populars de cara al partit de dissabte contra l'Atlètic de Bilbao. En bàsquet, en una hora, Gran Canària Joventut d'ACB, avançat per compromisos europeus de tots dos equips en handbol, el Barça que es pot proclamar avui campió de Lliga si guanya el Valladolid i perd el Granollers a la pista del Benidorm.
Més informació a Esports COPE, senyor Gil, gràcies.
Fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé. Les 7 de la tarda, 33 minuts, i d'aquí a res, després de parlar amb els amics de l'Hotel Majestic, que ja estan aquí, parlarem d'arribar a la jubilació amb síndrome de Down. Des de la Fundació reclamen tenir en compte l'envelliment precoç de les persones amb síndrome de Down per adaptar-ne a l'edat de jubilació. En parlarem amb el Marc Badia, que és coordinador d'inclusió laboral d'aquesta Fundació Síndrome de Down a Catalunya. Així que no t'ho perdis, ara arriben els amics del Majestic. Fantàstic.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Santiago Martín, responsable de comunicación del Hotel Majestic. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montse.
Bueno, hablar del Majestic es hablar de qué.
Hablar del Majestic es hablar de muchas cosas. Esa pregunta es muy, muy amplia, pero bueno, ahora pensaba que podríamos hablar de su restaurante Solk, si te parece bien.
Bueno, pues vamos a hablar del restaurante porque este Hotel Majestic, uno de el más antiguo, ¿no? Podríamos
decir. Es el hotel de lujo con más historia de la ciudad.
Se abrió
en 1918, o sea que este mes de abril cumplimos 105 años.
Bueno, ¿habrá fiesta o...?
Todos los días hay fiesta en el hotel.
Bueno, pues habrá que celebrar. Y no hay mejor sitio donde celebrarlo que dentro del Hotel Majestic y del restaurante Solk, porque la primavera la sangre altera, pero también altera la carta de este restaurante Solk. ¿Cómo es ese restaurante Solk? ¿Qué podemos encontrarnos?
El restaurante Solk, que es el restaurante gastronómico del hotel, y se creó teniendo en cuenta que tenemos un huerto en Argentona, donde el payés se pone de acuerdo con el chef del hotel para cultivar en cada temporada las hortalizas, las legumbres que podemos necesitar en la cocina del hotel cada mes. Entonces, cada día se recolectan las verduras que están en su punto óptimo de maduración, se traen al hotel y sin pasar por cámara frigorífica se sirven en el restaurante. Por
directo tanto, de la tierra al plato.
Ese es el concepto del restaurante, del huerto a la mesa.
Muy bien. Kilómetro cero, vamos, ahí no hay...
Además, kilómetro cero, porque lo que quisimos es buscar pequeños productores locales a los que conociésemos, que supiéramos un poco de dónde venía cada cosa de lo que nos estaban proporcionando. Y bueno, pues los pescados vienen de las lonjas de Barcelona y de Vilanova, las verduras vienen del Maresma, luego las carnes vienen del Pirineo, la fruta viene de Lleida. Todo está a máximo 100 kilómetros a la redonda del hotel.
Muy bien. Es un hotel en que obviamente hay muchas nacionalidades. Claro, no sé si hay platos para el gusto de todos los que, digamos, allí pernoctan o hacen vida en el hotel. La carta es amplia.
La carta es amplia, pero tampoco es tan amplia porque dependemos mucho de los productos que nos llegan cada día. Entonces preferimos tener una carta más reducida, pero que obviamente todos los productos sean frescos.
Porque la dieta mediterránea les gusta a todo el mundo.
Claro, además el hotel tiene más puntos de restauración que no es el restaurante Solk.
Ah, muy bien.
Si un cliente quiere comerse la típica hamburguesa o la típica ensalada César que hay en todos los hoteles del mundo, o
el
sándwich, a verla. Aila, lo que pasa es que no se sirve en Solk, se sirve en el bar del Majestic o en la terraza en la Dolce Vita.
Oye, la Dolce Vita, ¿qué tal? Porque ahora con el buen tiempo...
Bueno, la Dolce Vita es la joya de la corona del hotel y funciona muy, muy bien. Y como estamos teniendo un tiempo fantástico prácticamente todo el invierno, pues ha funcionado muy bien el invierno y ya preparados para la temporada más alta nuestra que empieza justo ahora.
Santiago, mucha gente se hace la misma pregunta. ¿Puedo ir al restaurante aunque no esté pernoctando en el hotel?
Por supuesto que sí. No solo al restaurante, a la terraza, al spa, al bar. De hecho, el hotel está abierto a todo el mundo, no solamente a la gente que tiene una reserva para dormir con nosotros.
Si queremos reservar, también podemos hacerlo online o llamando directamente al hotel.
Sí, de las dos maneras, a través de la página web o bien llamando al hotel.
Sí. Y otra pregunta, si después de comer me apetece un buen masaje, seguimos teniendo abierto ese super spa, ¿no? Que además unos productos buenísimos para la piel.
Claro, tenemos Majestic Spa en la décima planta, que yo recomiendo a todo el mundo porque es un producto realmente muy exclusivo con tratamientos de Natura Visé, que es una marca también local de aquí, de Barcelona, y ahora empezamos a trabajar también con Alquimia. que también es de aquí.
Pues nada, todos hacia ese restaurante Sol, que está dentro de este Hotel Majestic Santiago. Martín, responsable de comunicación, gracias por haber estado con nosotros y te espero próximamente para hablar de ese San Jordi especial que hacéis, como decís, desde hace varios años en el hotel. Ha sido un placer, Santiago, como siempre, un beso.
Igualmente, gracias. Muchas gracias.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Dónde está nuestro
error sin solución? Ja està més que demostrat des de fa anys que les persones amb síndrome de Down poden treballar com qualsevol altra persona i ara reclamen també un retir amb condicions dignes. L'esperança de vida de les persones amb síndrome de Down ha augmentat molt a les últimes dècades i una conseqüència és que els primers que van poder accedir-hi al món laboral comencen ja a apropar-se ara a l'edat de jubilació anticipada prevista per les persones amb discapacitat. Avui és un plaer poder parlar amb el Marc Badia, que és coordinador del Servei d'Inclusió Laboral de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Marc Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què important és el que gira entorn a les persones amb síndrome de Down, però quan parlem de feina és importantíssim per ells i també per la gent que hi treballem amb aquestes persones, no?
Sí, la veritat és que és molt important per ells, perquè nosaltres a la Fundació parlem de projectes de vida i una cosa molt important és poder tenir una feina que et permeti desenvolupar el teu projecte de vida. Sense aquesta feina no tens la capacitat econòmica de tirar endavant el teu projecte de vida.
Com és la formació? Què feu vosaltres des de la Fundació Catalana de Síndrome de Down perquè aquestes persones amb síndrome de Down puguin accedir al mercat laboral?
Doncs, mira, nosaltres els acompanyem en formacions que en diem prelaborals, on intentem que mantinguin les seves habilitats tant socials com acadèmic-funcionals de l'escola, les que han adquirit al llarg de l'escola per mantenir totes aquestes habilitats i perquè després, quan estiguin en un entorn laboral ordinari, puguin ser el més autònoms possible. Tenim diverses formacions prelaborals que es fan a les espais de la Fundació de dilluns a divendres, en horari de matí, on treballem doncs coses com el conèixer l'entorn i moure's de forma autònoma per la ciutat, o el coneixement dels nous mitjans tecnològics, que cada dia agafen més força, a com relacionar-se entre ells i entre els companys i entre els caps, entendre que és una nòmina, que és un contracte. Tot això ho anem treballant per fer-los fàcil després d'entrar al món laboral. I després d'aquestes prelaborals tenim algunes formacions que les intentem fer en entorns ordinaris, sobretot, cada cop més, en entorns universitaris. Tenim conveni amb la Universitat de Barcelona, tenim conveni amb la Universitat Pompeu Fabra, ara hem tancat un conveni amb l'Encarna, que forma part de la Universitat Ramon Llull, amb BAU, que és un centre universitari també privat, i fem formacions específiques, que són com tastets d'ofici, perquè puguin provar més coses i perquè cada cop anem més com una mica cirúrgicament o quirúrgicament allò, anar a buscar la feina que li agrada a cada persona. Clar, si al final et dediques allò que t'agrada, és més fàcil que et surti bé.
I tant. El que sí que és cert és que les persones amb síndrome de Down, com totes les que tenen una discapacitat, si han cotitzat 15 anys, tenen dret a jubilar-se als 52 o als 56, no? Depèn del grau de discapacitat.
Sí, bàsicament, en aquests moments, aquí a l'estat espanyol hi ha dos decrets llei que regulen això de la jubilació. I en funció de si tens o un 65% de grau de discapacitat o més, o un 45% de grau de discapacitat o més, pots acollir-te a un d'aquests dos reial decrets, intentant buscar sempre el que et sigui més profitós en la teva situació personal. Però sí, i el màxim al que poden arribar, amb les condicions òptimes màximes en les que podrien arribar a jubilar-se de forma precoç, seria els 52 anys.
Al final, recordem que són persones que han estat actives, que han pagat impostos com tothom i que al final les necessitats d'una persona amb síndrome de Down o sense no són tan diferents.
No, exacte. I a més, hem de tenir en compte això, no? Que la síndrome de Down, suposo que ja sabeu, que també va associada a una aparició més precoç d'altres condicions neurodegeneratives, com pot ser l'enfermetat d'Alzheimer.
Correcte.
I que, a més, hem de tenir en compte que, a mesura que es van fent grans, pot ser que aparegui amb més freqüència. Per tant, si els donem la possibilitat a aquelles persones que ja han cotitzat aquests 15 anys de poder gaudir d'un retir prematur per gaudir d'aquesta qualitat de vida òptima a l'etapa final de la seva vida, jo penso que hauríem de fer un esforç com a societat perquè això sigui possible cada cop més.
Marc, nosaltres aquí a la Cadena COPE hem tingut estudiants en pràctica amb síndrome de Down i l'experiència ha estat supergratificant, no per ells, que també, sinó per nosaltres. Hem après moltes coses.
És una cosa que t'agraeixo que comentis perquè passa la major part de les empreses a les que aconseguim o bé posar alumnes o persones en pràctiques o a les que aconseguim culminar amb èxit processos d'inclusió laboral, perquè la literatura ho diu. Una de les coses que millora contractar persones amb síndrome de Down és el que els anglesos o la terminologia anglesa parla de l'engagement, no? D'aquest compromís dels treballadors cap a l'empresa, no? Perquè se senten molt identificats amb els valors que això suposa, no? I canviar el clima laboral, també ho diu la literatura, canvia molt el clima laboral. Tenir una persona així fa que et sentis més motivat a anar a treballar o que puguis ajudar, i això al final repercuteix personalment, no?
Totalment d'acord.
I després, el fet d'adaptar algunes coses, per exemple, parlàvem aquest matí en un curs que estàvem fent a la Fundació de Drets Humans, no?, de l'accessibilitat cognitiva. El fet de fer documents accessibles cognitivament no només beneficia les persones amb síndrome de Down, sinó que ens acaba beneficiant a tots, com a ciutadans. I això és una cosa que hem de tenir en compte, que ens ajuda a tots.
Sí. La nostra experiència va ser fantàstica. Vam tenir un que alhora era tatuador, un altre que treballava de dependent d'una botiga i fèiem les nostres tertúlies aquí a la ràdio, i era al·lucinant, era digne de veure, Doncs t'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres, Marc Badia, coordinador del Servei d'Inclusió Laboral de la Fundació Catalana Síndrome de Down. Gràcies per la tasca que feu. Encara hi ha moltes coses per assolir, entre elles el tema, com dèiem abans, de la jubilació, però s'està treballant en ello, com deia aquell polític. Moltes gràcies, Marc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda, adéu. Gran record, sí, efectivament, són els que tenim. I d'aquí a re apareixerà per aquí, per l'estudi de la Linterna COPE Catalunya i Andorra, la Mar Puerto. Què ens portarà avui la Mar? Ara t'ho explica.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, estamos en época de Semana Santa y es que la Semana Santa, doctora Torrejón del Centro Médico y Estética Starbene, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Semana Santa, hay muchos que no hacemos mucho el santo, ¿eh?
No, no se predispone precisamente para ser buenos entre las torrijas, los buñuelos, las monas. Yo creo que no se predispone mucho.
Yo creo que no, pero doctora, usted siempre lo dice, podemos comer mona, podemos comer buñuelos, sí, podemos comer lo que queramos siempre y cuando lo hagamos de una manera moderada, ¿no? Y de manera puntual.
Moderada y no intentando comértelo todo en un día, es decir, que no pase en Semana Santa lo que suele pasar en Navidad, ¿no? Que comemos como si no hubiera un mañana, es decir, en el mismo día me tengo que comer la mona, me tengo que comer todo el chocolate que puedo, las torrijas, no. Se puede comer todo, se puede comer con moderación y luego pensando una cosa, ¿no? En función de los dulces o de las comidas típicas que hay en cada fiesta, las que hay en Semana Santa son terriblemente calórica, porque una torrija es mejor que yo no diga ni las calorías que tiene. Mejor que no, porque si no, uno dice no me la como, ¿no? O sea, son dulces, son manjares que tienen muchísimo poder calórico, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Para que uno diga, vale, me voy a comer una. Sí, pero ya con una sé que estoy en la estratosfera. Claro. No voy a ir a por la segunda, ¿de acuerdo? Es decir, tener conciencia de esto. Y bueno, pues saber compensar y en un momento determinado si dice me voy a comer la torrija, bueno, pues lo que no voy a hacer es comer a mediodía desaforadamente y ponerme por la noche hasta arriba de todo, ¿no? Es decir, ir compensando, son días que son fiestas y entonces, bueno, pues uno camina más o tienes que hacer un poquito más de ejercicio, es decir, ver la contraprestación para que pasemos por la Semana Santa como mucho, con un kilito, como muchísimo dos, pero que sepamos que luego cuando volvemos los quitemos rápidamente.
Bueno, dejaremos las torrijas para los costaleros, que esto sí que necesitará energía.
Eso sí.
Y ahora te voy a hacer la pregunta, puede ser del millón o no, porque hay veces que cuando hablas de obesidad dice la gente, bueno, es la genética. Yo a veces observo, yo soy muy observadora y a lo mejor estoy en la playa y veo a una familia, ¿no? Y entonces veo qué es lo que cómo van sucediéndose los hechos, lo que hacen, cómo están físicamente, y veo cuando se empiezan a sacar la comida. Empiezo a ver carne.
En Andalucía, en la playa, que se saca la nevera
efectivamente,
con la sillita, vale.
La carnecita empanada, que si la ensaladita rusa. Entonces yo pienso,
la cervecita de Cruzcampo.
Ahí va. Que si un poquito de vinito con limón. Entonces yo digo, ¿qué hay de genético y qué hay de parte de la nevera en el hecho de estar un poco sobrepasado de peso?
Lo has dicho correctamente, que hay de la nevera, sobre todo la nevera, porque si tú miras esa estampa, esa familia, seguramente que casi todos los miembros de la familia tienen sobrepeso o son obesos.
Correcto.
¿No? Pero si miras la nevera, entiendes por qué son así. A mí me pasa también que soy observadora y tengo también de formación profesional, muchas veces cuando estoy comiendo en un restaurante, miro la mesa y miro los comensales y entiendo por qué los comensales están así, porque veo lo que hay encima de la mesa, ¿no? Entonces, esto tendería uno a pensar, claro, es que la obesidad es genética. Yo, como en mi familia hay mucha gente que es obesa, pues yo estoy como condenado o condenada a ser obeso. No, la obesidad hoy por hoy en el siglo XXI no es genética, no estamos obligados a sufrirla si en nuestra familia hay personas que tienen exceso de peso. Lo que sí vamos a heredar son los hábitos, porque no nacemos con la nevera, con los filetes empanados. Los filetes empanados nos lo ponen en la mesa. Entonces, claro, si yo he crecido en una familia donde lo normal es hacer aperitivo, es comer las cosas fritas o empanadas, hacer un primero y un segundo, hacer un postre, ¿vale? Y resulta que además en mi familia el deporte pues no es que se practica mucho. Claro, yo crezco en ese ambiente y yo lo que voy a generar es un sobrepeso.
Bueno, si queréis tener el premio de estar bien acompañados, porque es un premio, porque hay mucha gente que dice, sí, yo te ayudo a adelgazar, tómate esto. No. El premio te lo vas a llevar si llamas al 93-414-3631. 93-414-3631, porque es el teléfono de la doctora Torrejón y ella, junto con el equipo que tiene, te van a llevar de la mano para que no desfallezcas y consigas ese peso que te conviene a ti. Y tranquilo, que te va a dejar comer chocolate, porque yo sé que ella, una oncica de chocolate te deja comer.
Y tanto que sí. Y bombones, y claro, se puede comer todo y tomarse una cervecita y tomarse una paella. se puede hacer todo. ¿Vale?
Exacto. Pues lo que vamos a hacer ahora mismo es marcar el 93414-3631. Visita primera sin coste alguno con la doctora Torrejón. Doctora, gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Queda't amb aquesta frase. Encara hi ha poca comprensió sobre què vol dir viure amb una persona amb autisme. La Mar Puerto ens explica avui, Mar, què tal, bona tarda.
Bona tarda.
Ens explica amb un protagonista que l'autisme no és una malaltia, Mar, sinó una manera diferent de veure el món.
Exacte, nosaltres hem parlat amb la Raquel Monllor, que té 49 anys i és autista, i és la presidenta de l'Associació d'Autistes de Catalunya, qui ens explicava la seva experiència al no ser diagnosticada fins als 40 anys.
Jo ho notava que era diferent ja des dels 4 anys, perquè veia que tothom ho tenia tot fàcil, feien amics ràpid, s'ajuntaven després a l'escola a fer activitats al parc, el que sí, però jo no, a mi em costava moltíssim i no encaixava enlloc. La primera carrera va ser Educació Social, que era per conèixer tot el que és fora de l'entorn escolar. Després vaig fer psicopedagogia. Finalment vaig estudiar magisteri d'anglès i vaig anar a l'estranger. Després vaig estudiar el màster d'Educació Especial i allà vaig descobrir que no se coneixia que era l'autisme. Vaig tenir la sensació que m'estaven descobrint algú que jo estava buscant. És a dir, jo sempre tenia la inquietud de saber què em passava, perquè no tenia les paraules ni res, però tenia les sensacions.
Una història de la que ella mateixa diu buscava paraules per saber i poder donar resposta per fi a allò que li passava.
Posar-me el diagnòstic per escrit, clar, vaig pensar, jolín, és que ara sóc rara i seré rara per sempre, saps? És la sensació, jolín, jo em notava i ara algú m'ho ha escrit en paper, ara ho tinc diagnosticat. Jo el que buscava sobretot eren paraules, per exemple, assetjament, ho vaig identificar amb coses de primària i secundària, l'ansietat de pressió que tenia dins. Va ser com que, jolín, però esperar 40 anys em vaig haver de reinventar.
D'aquí que la Raquel comencés a fer xerrades per tot Catalunya i a reivindicar un millor futur pels autistes, ja que un 85% de les persones que ho pateixen no tenen feina, unes reivindicacions que s'assumen també a moltes altres perquè assegura no reben tot el suport que necessiten.
Volem un diagnòstic que siguin fets per la sanitat pública. Volem especialistes de psicologia, psiquiatria i neurologia que estiguin actualitzats amb autisme. Unitats especialitzades d'autisme a la sanitat pública. L'autisme a nivell femení està infradiagnosticat, és a dir, no es detecta. Hi ha un 70% que s'utilitza en diferents mitjans de comunicació que no estan diagnosticades les dones autistes. I sí que existim, que després també no tenim un trastorn, que tenim una condició neurològica.
I és que, a més, Montse, recordem que el passat 2 d'abril va ser el Dia Mundial de la Conscienciació per l'Autisme.
I com dèiem a l'inici, Mar, l'autisme no és una malaltia, sinó és una manera diferent de veure el món. Gràcies, Mar.
Gràcies.
I nosaltres fins aquí hem arribat a la Linterna COPE des de Barcelona per tota Catalunya i Andorra, però la Linterna continua amb Ángel Expósito i el recull de tot el que ha passat fins ara, perquè poden passar tantes coses, d'aquest dimarts 4 d'abril. Nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia, així que si vols aquí t'esperarem. I si vols estar informat 24/7 a través de COPE.es i les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez, i com sempre, Ángel Expósito, tot teu. Fins ara.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches. Solo esta semana. Solo esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 8 centros en Barcelona, nuevas aperturas en Calella, Villafranca del Penedès, Badalona y también en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¡Qué pasada! ¿Cómo lo has hecho?
Muy fácil. Fui a Fácil Móvil. Vinieron a casa y tomaron medidas. Son expertos en aprovechar espacios. Camas, mesas, armarios. Hay espacio para todo. Tendrás la habitación de tus sueños. Busca tu tienda más cercana en facilmóvil.es o llama al 625-222-221. Fácil Móvil. La solución.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoa.